Tenemos el fútbol sala también. Acaba de marcar el Barcelona.
Cadascú la seva, Anna, gràcies.
Que vagi bé, fins demà, a les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
En marxa encara aquesta hora el discurs de Carles Puigdemont, que fa pocs minuts ha anunciat que serà el candidat de Junts a les properes eleccions. Ell mateix, com dèiem, ho ha anunciat des d'Elna, a la Catalunya del Nord.
Moltes gràcies. Heu espatllat la sorpresa. Heu espatllat la sorpresa perquè ara anava a dir... És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Puigdemont, que també ha confirmat que renuncia a ser a les llistes de Junts per les Europees per centrar tots els esforços en la candidatura del Parlament, i ha allargat també la mà a repetir una candidatura unitària amb altres partits, tot i que és conscient, això sí, de les dificultats de tirar-ho endavant. Ara de seguida anirem en directe fins a Elna per saber-ne tots els detalls i també repassarem el calendari de l'aprovació de la llei d'amnistia per saber quines possibilitats hi ha que Puigdemont arribi a temps per a una hipotètica sessió d'investidura al Parlament. Ho comentarem en temps de tertúlia amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva, l'advocada Maria Vila i també el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido. A banda d'això, de seguida també parlarem del conflicte a les presons. Avui la consellera de Justícia ha donat explicacions sobre el pres que va assassinar una cuinera a la presó de Mas d'Enric. Gemma Ubasart assegura que tots els informes d'avaluació eren positius. Això sí, obre la porta a revisar també algunes de les mesures actuals. A tot això, qui se li complica la sortida de la presó és a Dani Alves. Aquesta tarda hi ha hagut un gir de guió important en aquest cas. El pare de Neymar diu que no pensa pagar la fiança d'1 milió i que una cosa es fa uns mesos, quan no hi havia sentència, i una altra donar-li suport en aquests moments quan està condemnat per violació. També novetats al voltant de Kate Middleton. La princesa de Gales reprendrà les seves tasques abans de reaparèixer públicament. S'espera que sigui el 31 d'aquest mes, coincidint amb la missa del diumenge de Resurrecció. I ens fixarem en les dades alarmants per la baixa natalitat que publica la revista The Lancet, un informe que alerta que el 2050 la majoria de països perdran habitants. I acabem amb el titular pel temps. Avui ha estat un dia de cel entelat per núvols prims i per pols en suspensió. Les temperatures que s'han enfilat fins a més de 25 graus a diverses poblacions de l'interior. Demà es preveu que els termòmetres toquin sostre i pel que fa a les precipitacions, el que queda de setmana s'espera poca pluja, tret d'alguns ruixats locals a les comarques del nord del país. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Carles Puigdemont, com dèiem, serà el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig. Ho hem sentit aquí en directe a RAC1, no hi ha hagut sorpreses i Puigdemont ha anunciat el que s'esperava. Diu que fa el pas per aconseguir la restitució com a president de la Generalitat. El líder de Junts per Catalunya, que també ha allargat la mà a diferents sectors de l'independentisme per plantejar una candidatura unitària.
Després de presentar-se el 2017 i el 2021 a les eleccions al Parlament, ara Puigdemont torna a fer-ho com a cap de llista, aquest cop amb la possibilitat real de tornar a Catalunya després de 6 anys i mig a l'exili per l'aplicació de l'amnistia. Ho anunciava d'aquesta manera.
Ara que s'obre l'oportunitat per fer possible la restitució d'aquella presidència injustament, il·lícitament i il·legalment destituïda pel 155, ara que s'obre aquesta oportunitat, jo defugís aquesta responsabilitat per raons de comoditat personal. Espatllar la sorpresa perquè ara anava a dir... És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Es presenta, doncs, a la cita electoral del 12 de maig, però descarta presentar-se a les eleccions europees del 9 de juny.
Ha seguit tota aquesta compareixença des d'Elna, l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer, bona nit.
Bona nit, sí, Carles Puigdemont ha oficialitzat la seva candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Diu que com mai abans hi havia hagut una oportunitat com aquesta per restituir, ha dit, la Generalitat del 2017, que el 155 va enviar, dit, a l'exili, i que per això decideix fer el pas, una candidatura que també ha afegit que li agradaria que fos unitària de tot l'independentisme. Ara bé, sap que és molt complicat, que no hi ha temps, però sí que demana una llista transversal que vagi més enllà de Junts per Catalunya.
Crec que no m'equivoco si afirmo que la majoria de tots nosaltres compartim la idea que la millor proposta per correspondre a les esperances de tanta gent, a les vostres esperances, una candidatura unitària. Ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya, anant per separat, hem pogut esdevenir el primer grup parlamentari del país en les dues darreres eleccions nacionals. I haurem de suar molt per poder-ho aconseguir el 12 de maig.
I una altra de les incògnites que també s'ha resolt avui és que Carles Puigdemont no encapçalarà la llista a les eleccions europees del 9 de juny. Diu que vol concentrar tots els esforços a les catalanes.
Perquè no vull que ningú tingui cap dubte al respecte, ni que s'especuli de manera interessada i que es facin especulacions que puguin qüestionar aquest compromís que acabo de subratllar. He decidit renunciar a formar part de la llista de les eleccions al Parlament Europeu per poder sumar els màxims esforços a l'objectiu principal que ens hem de fixar.
Tot plegat en un discurs llarg que ha començat fa uns 3/4 d'hora i que encara dura ara.
Doncs aquest discurs, com dèiem, que encara està en marxa, però a banda d'això, Puigdemont ha fet aquest anunci, com dèiem, des de l'Ajuntament d'Elna, la Catalunya del Nord, en un acte, Laia, amb tota la plana major de Junts.
Sí, exacte, fins ara n'ha vingut pràcticament tot el partit, la presidenta Laura Borràs, el secretari general Jordi Turull, però també els diputats, tant els del Parlament com també els del Congrés dels Diputats, també hi és l'eurodiputat Toni Comín i també l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que també viu a Brussel·les. Fins aquí també ha vingut, per exemple, Xavier Trias o bé exconsellers com Joaquim Forn o Violant Cervera, entre molt d'altres. En total fins a 1.400 persones, prop de 800 estan aquí dins la sala seguint aquesta conferència, però n'hi ha centenars a fora, amb una pantalla gegant que s'ha instal·lat també a tocar aquí de l'Ajuntament d'Elna, en un gran acte que significa el tret de sortida per aquesta campanya de les eleccions del 12 de maig.
Doncs analitzarem aquest anunci de Carles Puigdemont, evidentment en temps de tertúlia, i també amb la Laia Colomer, que ampliarem tot el que ha donat de si aquest discurs, com dèiem, encara està en marxa aquesta hora, de Carles Puigdemont. Laia, fins ara.
Fins ara.
Doncs bé, aquest anunci de Carles Puigdemont de ser candidat a les eleccions ara també s'obre, com dèiem, una gran pregunta, que és quan podrà tornar. Amb el calendari a la mà, ens podríem plantar amb un debat d'investidura en ple mes d'agost. Adrià Santasusagna.
Hi ha dos procediments paral·lels, la llei d'amnistia i la investidura al Parlament. A hores d'ara tot apunta que a mitjans de maig el Senat tombarà l'amnistia i tornarà al Congrés a finals de mes o a principis de juny i s'acabarà aprovant. A partir d'aquí la justícia té 2 mesos per aplicar la llei. Això vol dir que a finals de juliol Carles Puigdemont hauria d'estar amnistiat i poder tornar. Per tant, finals de juliol. Però quins són els tempos del Parlament? El 12 de maig eleccions i abans de 20 dies s'ha de constituir la cambra. Ens plantem el 10 de juny com a màxim i el futur president del Parlament té 10 dies més per fer la ronda de consultes i proposar un candidat i data del ple d'investidura. Anem a màxim 25 de juny. Això ens deixa un escenari. Puigdemont no podria ser el primer debat d'investidura perquè és poc probable que la justícia hagi revisat el seu cas. Ara bé, si es fa un primer debat d'investidura fallit, la cambra obre un termini de 2 mesos per trobar un nou candidat o repetir eleccions. La data límit seria el 25 d'agost i això fa que aquest cop sí, en segona ronda, Puigdemont tingués l'oportunitat de tornar i ser presencialment al Parlament.
Doncs bé, sobre aquest anunci de Puigdemont i també tot l'escenari que s'obre a partir d'ara, avui li hem preguntat al redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, què en pensa?
Carles Puigdemont ja ha parlat. Tots plegats intuïem que la conferència Elna, amb les sigles del partit amagades, perseguia un objectiu clar: anunciar la candidatura del líder de Junts, però revestint el moviment de la màxima institucionalitat, per crear la sensació que havia arribat l'hora del president. Fins aquí, cap novetat. El missatge revelador del que s'ha viscut a la Catalunya Nord és que la maniobra de Puigdemont ha anat acompanyada de l'intent de transmetre que la seva llista hauria d'anar més enllà de Junts. Per als qui ja estem versats en el procés, les paraules ens han transportat aquell anunci d'Artur Mas i la candidatura de País, que va desembocar en Junts pel Sí. Pressió a la resta de partits sobiranistes per sumar, que el 2004 té efectes diferents del que va aconseguir Mas quan ho va intentar. El relat, en qualsevol cas, ajuda Puigdemont a projectar que la seva opció pretén ser diferent i més ambiciosa que la d'Esquerra. I per què hi ha posat l'accent des d'Elna? En síntesi, perquè l'expresident necessita mobilitzar suports per a Junts en un moment de dispersió de les propostes electorals de l'independentisme. Puigdemont ha fet una mena de crida messiànica. Veniu a mi, a la butllada electoral de Junts, és clar.
Gràcies, Joan. Doncs bé, abans que Puigdemont fes aquest pas, els que ja havien parlat sobre la candidatura del líder de Junts són Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol creu que Catalunya no pot tornar a mirar cap al 2017 i diu que parlar de Puigdemont és parlar del passat. Per això Sánchez ja ha començat, diu, la campanya per Salvador Illa.
Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás, y en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. Como me pregunta usted, pues como secretario general del Partido Socialista Obrero Español o como presidente del gobierno, yo creo que nosotros tenemos el mejor candidato.
I per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo creu que Carles Puigdemont convertirà la campanya electoral del 12 de maig en un frau.
Es evidente que vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del Estado de Derecho, fuera de las democracias occidentales. Pues es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España y se va a teledirigir la campaña fuera de España.
Feijóo avisa que Pedro Sánchez n'és el responsable principal amb l'aprovació de l'amnistia. I precisament el Consell General del Poder Judicial s'afegeix també al carro contra l'amnistia. Avui la cúpula de la Judicatura Espanyola, com era d'esperar, ha aprovat l'informe que deixa la llei com un drap brut. Asseguren que és directament inconstitucional. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el bloc conservador del Poder Judicial s'ha imposat a la resta i ha segellat un informe demolidor contra l'amnistia. Consideren que part d'il·legal trenca el principi d'igualtat entre els ciutadans i vulnera la separació de poders. A grans trets, el text lamenta que l'amnistia està poc justificada, critica la fórmula per incloure el delicte de terrorisme en el text i denuncia els terminis a correcuita per aplicar la llei. És un informe molt detallat de 155 pàgines que va pràcticament punt per punt. A més, considera que la tramitació de l'amnistia al Congrés ha estat arbitrària. Els magistrats del CGPJ, per tant, assenyalen la llei d'amnistia, consideren que és inconstitucional. Ho fan, això sí, amb el seu mandat caducat des de fa gairebé 5 anys i mig. Contradiuen de llarg justament el que estipula la Constitució espanyola.
Gràcies, Arnau, i en espera de saber com es concreta, doncs, aquest calendari de l'amnistia, el calendari per les eleccions, que abans ho dèiem, no s'atura, demà s'acaba ja el termini per registrar les coalicions electorals, i una de les opcions que hi havia damunt la taula era que Ciutadans i el PP formessin una coalició de cara al 12M. De fet, era l'opció que Carlos Carrizosa defensava al Món RAC1 aquesta setmana. Doncs bé, des de Madrid l'han enviat a pastar fang i l'han desautoritzat des del mateix partit. El líder de Ciutadans a la capital espanyola, Adrián Vázquez, ha deixat clar que Carrizosa no hi pinta res.
Lo que sí es cierto es que el señor Carrizosa no está en la dirección nacional, en el comité permanente, y tampoco está en las negociaciones. Entonces, cualquier información que venga por su parte, pues claramente adolece de...
Les negociacions sobre la possible suma de Ciutadans i el PP per les eleccions catalanes no s'estan portant des de Catalunya, sinó des de Madrid. Precisament sobre Ciutadans, avui hem sabut que l'exdiputat del partit, Juan Carlos Girauta, ha tornat a canviar de jaqueta. Després de passar pel PSOE, pel PP i per Ciutadans, atenció, ara serà el número 3 de Vox a les eleccions europees. Sigui, però com sigui, d'aquestes eleccions al Parlament, qui parteix com a gran favorit ara com ara és Salvador Illa. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC serà el clar guanyador. Esquerra i Junts per Catalunya lluitaran per la segona plaça. Ara bé, aquest baròmetre del CEO està fet just abans que Pere Aragonès convoqués les eleccions i, per tant, no recull encara tots els anuncis d'aquests últims dies.
El PSC va disparat i podria aconseguir entre 35 i 42 escons. Són entre 2 i 9 més que ara. La batalla més important seria per la segona posició entre Esquerra i Junts per Catalunya, que van frec a frec. Els republicans obtindrien entre 26 i 32 escons i Junts entre 24 i 29. Triple empat entre PP, Comuns i Vox, amb entre 8 i 13 escons. La CUP podria treure entre 7 i 10 diputats i Ciutadans quedaria fora. Fotografia del CEO, que ja queda caducada perquè el 7 de març és el dia que va acabar el treball de camp. Això vol dir que no contempla el veto dels comuns als pressupostos, la convocatòria d'eleccions per part de Pere Aragonès i la candidatura de Carles Puigdemont. El que continua igual és el suport a un referèndum. El 76% dels catalans aposten per votar. Ara bé, el 52% votaria que no a la independència i un 42% que sí. La llei d'amnistia sí que té un suport més ampli de 6 de cada 10 catalans.
Doncs bé, aquest baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió també ha deixat altres titulars. Per exemple, que 7 de cada 10 catalans prefereix la república abans que la monarquia i també que la majoria de ciutadans no en té ni idea de qui governa ni a la Moncloa ni tampoc a la Generalitat, Adrià.
Sí, dades sorprenents, i és que només 3 de cada 10 catalans sap dir el nom d'un ministre de Pedro Sánchez. I atenció, perquè la dada encara és més esfereïdora si els pregunten pel nom d'un conseller. Només un de cada 10 en sap dir un. Dit d'una altra manera, 9 de cada 10 catalans no sap cap nom d'un conseller de la Generalitat. Altres dades més amables del CEO són les aspiracions laborals que teníem de petits. Els catalans volíem ser metges, però si ho dividim per sexes, els homes volien ser enginyers i les dones infermeres. Sobre les criptomonedes, el 88% de catalans no n'ha comprat mai, i dels que sí que ho han fet, gairebé la meitat no en tornarien a comprar. I atenció a aquells que els agradi el carnaval, seran poquets, perquè només el 14% de catalans es disfressa, el 86% no ho ha fet, i més de la meitat de catalans diu que això de posar-se la disfressa no els ha agradat mai.
Quart de nou de la nit, l'altre tema del dia és el de les presons. El Departament de Justícia es defensa, assegura que l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric a mans d'un pres era difícilment previsible. I també s'ha agafat tots els informes que al llarg de 8 anys van fer els experts de la presó i que apuntaven que l'home tenia un risc baix de comportament violent. És la conclusió principal de l'informe que la consellera Gemma Ubasart ha exposat avui al Parlament.
La majoria d'indicis d'observació, de rehabilitació i d'avaluació del risc eren positius. Els 8 anys de trajectòria penitenciària de l'intern i d'ocupació als serveis auxiliars i de cuina al FIRE es van desenvolupar sense cap incident remarcable.
Ubasart sí que reconeix, però, que arran d'aquest cas es poden revisar algunes mesures, com per exemple ara redefinir quina mena de pres treballa a la cuina. Benet Iñigo.
Sí, l'informe de justícia recorda que a les cuines hi ha molt control sobre qui i com accedeix a ganivets, i en l'assassinat de la setmana passada es van complir. De fet, el pres havia treballat de costat amb la víctima 3 anys i 9 mesos sense cap incident. Així doncs, Ubasart proposa canviar alguns dels criteris que fins ara s'han fet servir per treballar a la cuina.
Avaluar i revisar el nivell de risc dels diferents serveis auxiliars del FIRE, fet que tindrà impacte en el perfil d'interns i internes que poden accedir a cada servei.
En tot cas, el pres tenia una evolució favorable. Només consta un incident, una baralla amb un altre intern, però fins i tot aquí va respectar els funcionaris.
Un cop de puny a un altre intern que manifestava que l'insultava a data de 31 d'octubre del 2023. Immediatament es va fer responsable d'aquesta actuació davant dels funcionaris, sense presentar cap actitud violenta o hostil en contra els mateixos.
Un assassinat, doncs, imprevisible segons tots els sistemes d'alerta que havien funcionat fins ara i que, per tant, no justificarien de cap manera, diuen des de justícia, les dimissions dels responsables del departament.
Però l'oposició no compra aquests arguments. Pràcticament tots els partits, excepte els Comuns i la CUP, li ha reclamat que plegui la compareixença al Parlament. Ha acabat derivant en un debat sobre el model penitenciari. Sílvia Solanes.
Un rere un altre, els grups han exigit a la consellera de Justícia que faci un pas al costat. Ho deia Francesa Dalmases de Junts, que ha estat dels més durs, el socialista Ferran Pedret o Alejandro Fernández del PP.
Quan tot l'entorn li ha retirat la confiança, la manera de tornar a generar confiança és entendre que vostè no forma part de la solució, sinó que forma part del problema.
Crec que vostè i el seu equip i el govern han perdut contacte amb la realitat del moment. Recuperar la confiança i la interlocució passarà necessàriament per l'assumpció d'alguna responsabilitat.
Usted no ha matado a nadie, por supuesto, pero sí debe presentar su dimisión con su equipo por incompetencia y por haber humillado sistemáticamente a los trabajadores.
Jessica Albiach dels Comuns ha anat més enllà, recriminant a Pere Aragonès que no surti a donar la cara. Uns Comuns que, junt amb la CUP, han defensat mantenir el model penitenciari de reinserció davant dels altres grups, com Junts, el PP, Ciutadans o Vox, que han acusat el govern de bonisme.
I parlant precisament de polítiques penitenciàries, Dani Alves dormirà com a mínim una nit més a la presó. L'exjugador del Barça no ha pogut pagar avui la fiança d'un milió d'euros que li demanava l'Audiència de Barcelona per quedar en llibertat provisional. La situació, per tant, que se li complica després que el pare de Neymar, que fins ara l'havia ajudat econòmicament, li hagi dit que aquesta vegada no hi compti. Diu que la situació ha canviat perquè ara està condemnat a 4 anys i mig de presó per violació. Per tant, Alves, que haurà de buscar altres recursos. Marc Poyato.
La defensa de Dani Alves ha estat treballant tot el matí contra rellotge per obtenir els diners que han de permetre la sortida del jugador de Brians 2. Però no hi ha hagut sort. El pare d'un altre futbolista i amic seu ha tancat l'aixeta. Així ho comunicava Neymar da Silva a través del seu perfil d'Instagram.
Com tothom sap, al principi vaig ajudar Dani Alves quan no estava condemnat. Aquesta segona vegada la situació és diferent perquè els tribunals espanyols ja l'han sentenciat i condemnat. Estan especulant i intentant associar el meu nom i el del meu fill amb un problema que ja no ens toca. Espero que Daniel trobi en la seva pròpia família totes les respostes que està buscant.
Perquè Alves pugui passar ja el cap de setmana a casa, caldrà que ingressi el 1 milió d'euros demà abans de les 2 de la tarda, que és l'hora límit per poder fer les consignacions al jutjat. Un cop s'hagin ingressat els diners, el tribunal haurà de dictar una nova interlocutòria decretant la llibertat provisional i donarà l'ordre a Brians 2 perquè li obri les portes.
I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha allargat 2 anys més la presó provisional a l'home acusat de violar una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021. El tribunal ha donat la raó a la fiscalia, que demana 45 anys de presó i 260.000 euros en indemnitzacions.
La noia va ingressar a l'UCI en estat crític després que un camioner la trobés al carrer inconscient i pràcticament nua. Tot i que encara no hi ha data fixada pel judici, el tribunal ha demanat a les parts que reservin la tercera setmana de juny.
I encara sobre violència sexual, les famílies de les noies violades al Centre Comercial Màgic de Badalona denuncien que les institucions tenen abandonades les víctimes. Diuen que és injustificable que un any després no s'hagi fet res per ajudar-les i lamenten que 3 de la desena de casos denunciats a la ciutat s'han arxivat sense judici.
Les famílies critiquen que les noies a qui van violar no reben suport psicològic per falta de recursos i es queixen que l'Ajuntament d'abans i el d'ara no han mogut ni un dit per posar-hi remei. N'ha parlat Teresa Prados, la mare d'una de les víctimes.
Queremos justicia, pero queremos que cambien las cosas. Queremos inversión, que nos ayude. Si tenemos que sufrir, desgraciadamente, un abuso, una violación, una vejación, lo que sea, que tengamos psicólogas que nos apoyen, que tengamos la atención. Y esto pasa por contratar, por invertir.
Prados posa el crit al cel pel fet que el Centre Comercial Màgic continuï funcionant com si res, sense haver reforçat la seguretat ni haver-hi habilitat un punt lila.
I encara en crònica judicial, però canviant de qüestió, el Tribunal Superior de Justícia confirma que obre judici oral contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, per les obres d'art de Sixena. A més, el TCJ també li imposa una fiança de 17.000 euros per haver desobeït una ordre judicial i no haver entregat a OSCA les polèmiques obres.
De moment, el judici encara no té data. El jutge va imposar la fiança perquè diu que ha de servir per cobrir les suposades pèrdues que se'n derivin de la possible infracció penal que hagi comès. Es tracta de les 44 peces que hi havia al Museu de Lleida i que la Guàrdia Civil es va endur a l'Aragó en ple 155 perquè la reclamava el monestir de Sixena.
I fora de casa nostra, Luis Rubiales respondrà davant la jutgessa que l'està investigant per un presumpte cas de corrupció i de blanqueig de capitals. Serà a partir del 6 d'abril, que és quan l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol tornarà de la República Dominicana. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí, això és el que ha explicat l'advocada de Rubiales, Olga Tubau, després que ahir comences un escorcoll a la seu de la Federació Espanyola i també al domicili de l'expresident a Granada. El denunciant de Rubiales, Miguel Ángel Galán, ha acusat el president del govern, Pedro Sánchez, de salvar el cap a l'expresident de la Federació ara fa 2 anys per por que fes públics missatges compromesos. Ho ha dit el Monarracú.
En su día dicen que porque Rubiales tenía audios, WhatsApp de comprometido de Pedro Sánchez, le salvó la cabeza en el 2022 cuando yo puse esta denuncia. Cuando recibió mi denuncia el CSD tenía que haber inhabilitado a Rubiales y no habíamos llegado al beso de Jenny Hermoso.
En les últimes hores la Federació Espanyola ha obert un expedient sancionador i ha apartat de les seves funcions els directius relacionats amb la investigació. Són el director dels serveis jurídics, Pedro González, i el de recursos humans, José Javier Jiménez. A més, també ha rescindit el contracte amb el despatx d'advocats de Tomás González Cueto, un dels 7 detinguts, i que demà passarà a disposició judicial. En un comunicat, la Federació Espanyola també ha explicat que es personarà com a acusació particular.
Gràcies, Oriol. D'aquí una estona repassem la resta d'actualitat esportiva. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
I encara a Madrid, tot el PP defensa el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, això tot i que ell mateix admet la distribució de notícies falses per tapar l'escàndol de les mascaretes que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. A més, també el Congrés dels Diputats ha aprovat avui la comissió d'investigació per les compres de mascaretes per part de totes les administracions. Un dels grans dubtes és si es forçarà la mateixa Ayuso a comparèixer. Tornem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, avui Ayuso ha desvirtuat les amenaces a periodistes d'aquesta manera.
Es lo mismo que dos personas discutiendo en un chat con confianza. De verdad que lo vamos a equiparar exactamente a lo mismo.
I reitera que tot és una invenció de Pedro Sánchez, tot i que la seva parella ha admès el frau fiscal a través del seu advocat. La comissió d'investigació de mascaretes ha quedat aprovada al Congrés amb l'abstenció del PP, perquè ells ja tenen una altra comissió al Senat que la controlen en majoria absoluta. José Luis Ábalos, ara el grup mixt, ja ha dit que si cal comparèixer...
Ja estoy siempre dispuesto a todo.
Aquesta serà la primera batalla després de Setmana Santa, la llista de compareixents.
minuts per arribar a 9:15 i al Regne Unit, al Palau de Kensington, prepara el retorn progressiu de Kate Middleton. La seva reaparició pública està prevista pel diumenge 31 de març, durant la missa matinal del diumenge de resurrecció al castell de Windsor.
Ho ha publicat The Times. Seria la primera aparició oficial de la princesa de Gales des del 25 de desembre. Mentrestant, Middleton reprèn les seves tasques des de casa. Això és el que ha assegurat la Casa Reial Britànica, el diari The Telegraph, que afegeix que Caterina treballa en un projecte sobre salut infantil mentre continua la seva recuperació després de l'operació abdominal.
Més qüestions. El govern no aixecarà l'emergència per sequera si les reserves dels pantans tornen a superar el 16% els propers dies. L'executiu deixa clar que vol esperar que la tendència actual a l'alça es consolidi abans de tornar a rebaixar de nou les restriccions d'aigua. Udal Martínez.
Ara mateix, després de les pluges i la neu de les últimes setmanes, els embassaments del sistema Ter Llobregat han pujat fins al 15,8%. Això després que fa 15 dies toquessin fons amb el 14,8%. Tot i això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, avisa que volen ser prudents.
Si la variació és menor i sabem que té una durada temporal de dies o de setmanes, no es farà la modificació, ens mantindrem en la mateixa fase d'emergència en què ens trobem, i si, evidentment, les previsions més optimistes es compleixen, això sí que ens permetria llavors poder anar a una fase menor.
El govern també ha anunciat que finalment seran 707 els ajuntaments que rebran les subvencions per arreglar fuites o millorar la xarxa d'aigua. És un 82% dels que ho havien demanat. S'hi destinaran un total de 128 milions d'euros.
Doncs bé, per combatre aquesta sequera, el govern també talarà arbres als boscos de les capçaleres dels rius. Calculen que retirant un de cada quatre arbres es podria incrementar fins a un 25% l'aigua que arriba als rius quan plou.
L'actuació també permetrà fer una millor gestió forestal de cara a possibles incendis. La directora general de Boscos, Anna Sanitges, explica que de moment començaran per una finca de Molló, al Ripollès.
I estarem generant, només amb aquestes 61 hectàrees que gestionarem, de l'ordre de 0,1 hectòmetres. Això equival a l'aigua que necessiten 1.370 persones durant tot un any.
El govern ha començat a identificar altres àrees del país on es podria replicar la iniciativa.
I per cert que precisament la sequera ja s'ha convertit en el principal problema pels catalans. Segons el CEO, és el tema que més preocupa Catalunya. Això no passava des de l'any 2008, precisament, durant l'anterior gran sequera que hi va haver a casa nostra. Gairebé 27 minuts. Atenció a això, l'any 2050 la majoria de països del món no podran mantenir la seva població i perdran habitants, és a dir, que les morts superaran els naixements. Així de contundent és l'informe que publica la revista científica The Lancet. Aquest escenari, segons els investigadors, plantejarà grans reptes econòmics, sanitaris i també geopolítics. Bernat González.
Perquè hi pugui haver relleu generacional, la taxa de fecunditat ha de ser de 2,1 fills per dona, una xifra que va a la baixa de manera imparable. A escala mundial, hem passat de 5 fills per dona l'any 1950 a 2,2 el 2021. I a Catalunya aquesta dada és encara pitjor, i el 2021 va ser només de 1,2 fills per dona. L'estudi calcula que el 2050 tot el planeta es trobarà en aquesta situació i la humanitat decreixerà. L'informe també preveu un canvi en el patró de naixements, i a finals de segle més de la meitat seran a l'Àfrica subsahariana. Els autors asseguren que aquestes tendències faran que els països perdin els equilibris de poder actuals i les societats s'hauran de reorganitzar. Per combatre aquest problema, els investigadors recomanen als governs posar incentius per tenir fills i afavorir la migració. Adverteixen que menys naixements i una població envellida reduirà la força de treball i augmentarà la càrrega dels sistemes de salut.
I precisament parlant de dades, en aquest cas a casa nostra, gairebé un 70% de les persones LGTBI tenen algun tipus de discriminació a la feina, sigui física o verbal. Per tal de garantir els drets laborals d'aquest col·lectiu i de lluitar contra aquestes agressions, el sindicat UGT i l'Observatori contra la LGTBI-fòbia han signat un conveni.
Les dades fan referència a la situació de les persones LGTBI al seu centre de treball entre el 2020 i el 2023. Des del sindicat UGT, Toño Abad assegura que les xifres són molt preocupants i que cal revertir la situació el més aviat possible.
Un 40% de las personas LGTBI volvemos al armario por estas situaciones de violencia que están muy extendidas en los centros de trabajo y además, a pesar de que en nuestros ámbitos familiares y ámbitos sociales pues estamos totalmente reconocidos como personas LGTBI y vivimos nuestras vidas absolutamente de manera plena.
Les dades, però, encara són pitjors al conjunt de l'Estat. La discriminació del col·lectiu LGTBI en l'àmbit laboral s'eleva fins al 78%.
I una altra entitat que denuncia discriminacions és Sorracisme. Alerta que més d'una cinquena part dels casos que van atendre l'any passat tenien a veure amb drets socials. De fet, les dificultats per parlar o per accedir a serveis socials és el tipus de queixa que més van atendre. L'entitat també adverteix que cada vegada reben més casos de discursos d'odi.
El segon tipus de discriminacions que més van atendre van ser les comeses per particulars, seguides pels abusos per part dels cossos de seguretat. La coordinadora del Servei de Denúncies de Sorracismes, Paula Rossi, ha explicat un dels casos més cridaners que van tractar l'any passat, el simulacre d'atemptat terrorista a Sants.
Cuando decidieron difundirlo, había mucha referencia al origen de las personas, mucha referencia a extremismo islámico, y entonces eso lo hemos tomado como una decisión comunicativa, y cuando uno toma una decisión comunicativa de estas características es especialmente grave.
En total, 130 persones van interposar una denúncia, en són una vintena més que l'any passat.
I aquesta tarda ha acabat la fira alimentària, per on es calcula que des de dimarts han passat unes 100.000 persones. A aquesta hora, el Banc dels Aliments recull el menjar que ha sobrat, que repartiran a persones vulnerables.
Un centenar de voluntaris el duran a la seu de l'organització i demà una dotzena d'entitats del país recolliran aquests aliments per repartir-los. L'any passat van endur-se 20 tones de menjar amb diferents dates de caducitat.
Dos quarts de nou, en successos els Mossos han desarticulat un grup criminal que es dedicava a explotar homes pakistanesos. Han alliberat 18 persones, 14 de les quals obligaven a treballar en supermercats que operaven com a franquícies de grans marques.
La xarxa controlava 16 supermercats arreu de tot Catalunya. Els traficants prometien bones condicions laborals i facilitats per aconseguir els papers. Un cop arribaven a casa nostra, però, es trobaven amb unes condicions d'explotació, ho explica el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
Quan arriben aquí, doncs, la realitat és una altra. Si fan treballar, doncs, des de que s'obria el supermercat fins que es tancava, de dilluns a diumenge per un sou ínfim. Hi havia dues formes de conviure. Ho feien en pisos que eren de l'organització, que és una forma de control, o els feien viure al mateix supermercat, els baixos del supermercat, al magatzem o fins i tot als passadissos.
A un dels 6 detinguts li han decretat l'ingrés provisional a la presó, mentre que els altres 5 han quedat en llibertat amb càrrecs.
D'altra banda, la policia espanyola ha detingut dues persones a Barcelona per explotació sexual infantil. Formaven part d'un grup que operava a tot el continent i que tenien milers d'arxius de pornografia en menors.
L'operatiu l'ha impulsat la gendarmeria francesa i l'ha coordinat l'Europol. A l'estat espanyol, la policia ha intervingut 5 discos durs, 2 ordinadors i 8 telèfons mòbils. Un dels arrestats, a Madrid, havia creat la seva pròpia xarxa de contactes pedòfils. Tenia més de 200 participants.
I els Mossos investiguen si hi ha policies del cos implicats en plantacions de marihuana a Gavà, Castelldefels i també a d'altres municipis.
Ara el cas està sota secret de sumari, però els Mossos ja han demanat a la Comissaria d'Investigació Interna que ho revisin. En total, aquest dimecres s'han fet 7 entrades i escorcolls a 5 pobles diferents. L'operatiu el tutela el jutjat d'instrucció de Vilafranca del Penedès i hi ha un agent dels Mossos entre els 8 detinguts en aquesta operació.
8 i 32 minuts, atenció, aquest avenç científic que arriba des dels Estats Units. Per primera vegada han trasplantat un ronyó de porc a un ésser humà. L'home té 62 anys i tenia una malaltia renal crònica.
El 2018 van trasplantar-li un ronyó humà, però al cap de 5 anys va començar a fallar. Això va provocar que tornés a anar a diàlisi, com ja havia fet durant 7 anys abans de la primera operació. Davant la perspectiva d'un altre trasplantament d'aquí a 5 o 6 anys, va accedir a rebre l'òrgan d'un porc. Abans de trasplantar-li, l'empresa iGenesis va fer 69 edicions genètiques al ronyó per eliminar-hi 3 gens de porc i posar-n'hi 7 d'humans. Així han evitat que el cos rebutgi l'òrgan.
I encara en l'àmbit de la salut, l'Hospital de Sant Pau és l'únic de tota Europa que reconstrueix el pit i el sistema limfàtic en la mateixa operació per extirpar un tumor de mama. És un procediment que evita que surtin seqüeles fins i tot anys després de la cirurgia. En molts casos s'extirpa el pit o el tumor i la reconstrucció es deixa per més endavant. Joel Penya.
Fent la reconstrucció en el mateix procediment quirúrgic, els metges han dividit per 10 la probabilitat de tenir un limfoedema, d'un 30% a un 3%. És una inflamació dolorosa i que pot arribar a ser invalidant que surt al braç per una acumulació de líquid limfàtic. De vegades pot sortir fins i tot anys després d'acabar els tractaments. El director del Servei de Cirurgia Plàstica dels Hospitals de Sant Pau i el Mar, Jaume Macià, ha explicat que amb el nou procediment han fet un pas gegant cap a la prevenció.
La cirurgia de limfoedema ha avançat molt, però encara avui en dia, quan està establerta el limfedema, no podem curar. Amb això el que fem és que curem, no curem, sinó evitem.
El metge també preveu que aquesta nova operació amb reconstrucció de pit i sistema limfàtic trigarà entre 5 anys i una dècada a implantar-se tot el sistema.
Les 8 i 33 minuts, la Comissió del Mercat i Valors no veu del tot clars els comptes de Grífols. Ha detectat, de fet, algunes deficiències significatives a la comptabilitat i també demana a la companyia catalana que en recalculi part dels resultats i que n'enviï més informació als accionistes.
Ara bé, l'organisme sí que avala les xifres d'endeutament que va presentar la farmacèutica. Són les conclusions principals de l'informe que acaba d'emetre el regulador borsari espanyol arran dels atacs que va llançar el gener al fons Gotham Research. Aquest fons, recordem, va acusar Grifols de manipular els comptes i d'enganyar el mercat i que va fer que es desplomessin les seves accions.
D'altra banda, Seat pica la cresta al govern espanyol i li demana que faci els deures amb el cotxe elèctric. La marca automobilística avisa que estan en joc les inversions de Volkswagen i molts llocs de treball. Seat ha presentat resultats del 2023 que ha estat un any de beneficis rècord.
Va multiplicar per 8 els seus beneficis l'any passat fins als 548 milions d'euros. La plantilla de Seat, per cert, rebrà una paga extra de 1.800 euros pels beneficis d'aquest any. El conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha avisat això sí a la Moncloa.
Estamos cumpliendo las inversiones con el desarrollo de los vehículos eléctricos y con las obras en las fábricas. Estamos preparados, pero el mercado no lo está. Ahora es el momento de tomar decisiones. Hemos pedido 2 años y tenemos que recuperarlos ya. Las inversiones están en juego.
L'automobilístic ha admès que està estudiant la possibilitat de fer també un Seat elèctric, però no ha volgut donar més detalls.
I l'edifici de l'antic Corte Inglés de Francesc Macià de Barcelona tornarà a estar operatiu abans d'aquest estiu. La mateixa empresa hi obrirà un supermercat i ara també busquen llogaters per la resta de plantes.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
En total són 5 pisos de 3.000 metres quadrats per oficines.
També hi haurà una planta baixa on s'obriran diversos restaurants, 3 plantes de pàrquing i 2.500 metres quadrats de terrasses i zones enjardinades. De moment encara no se sap qui en seran els llogaters, però el preu per llogar aquests espais rondarà els 30 euros al metre quadrat. És a dir, l'empresa que es vulgui instal·lar en una de les 5 plantes pagarà un lloguer que rondarà els 90.000 euros al mes.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
36 minuts, i per cert que ja hi ha disponible a RAC+1 un nou capítol del podcast RAC & GO. El seu conductor, Oriol Llop, planteja si es pot aprendre a ser emprenedor.
En el capítol 30 de RAC & GO es descobreix Núcleo, una opció que permet aterrar el món de la iniciativa emprenedora amb més garanties i coneixement de causa.
Es dediquin a executar el seu projecte i que els alliberi el màxim de temps amb tasques que els hi podem cobrir, els hi podem donar coneixement, perquè al final no és perquè en sapiguem més, sinó és perquè les hem fet moltes vegades, no? I perquè tenim gent molt preparada que ha passat molts cops per això, des de l'àmbit de les finances, del desenvolupament de negoci, de la creació de conceptualització de producte, de la part legal més vinculada a les startups.
Oriol Llop presenta la suma d'una incubadora i una factoria d'empreses emergents que generen un ecosistema emprenedor ideal per convertir en realitat un projecte de negoci. A més, a RAC & GO també s'analitzen alguns dels errors més típics de molts emprenedors a l'hora de gestionar el seu projecte.
Si vols saber-ne més, entra a RAC+1 i escolta el nou capítol de RAC & GO. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
37 en música, és dia de posar la mirada a l'estiu, perquè avui s'ha presentat la programació d'alguns dels festivals que es faran a Catalunya. El primer és el Terramar de Sitges, que es farà del 24 de juliol fins al 9 d'agost, el festival que ha anunciat les últimes confirmacions d'aquest cartell, entre elles la llegendària banda de rock britànica The Waterboys. Actuaran el 2 d'agost en el que serà l'únic concert que faran aquest estiu a Catalunya. I també se suma a la programació l'espectacle Love, Love, Love de José Corbacho amb Ramon Gené. Espectacles que s'afegeixen als noms ja anunciats de Ludovico Einaudi, de Sopa de Cabra, de Muixca, d'Antònia Font i de, també God Save the Queen, entre d'altres. Les entrades ja estan a la venda. I qui també ha anunciat cartell és el renovat Mar d'Estiu, que és l'hereu de l'Arts d'Estiu de Pineda. Aquí sentim Rosalén, Ara Malikian, Sergio Dalma, Muixca i Detallet són alguns dels plats forts d'aquest festival que es farà a cavall entre Santa Susana i Pineda de Mar al Maresme. I en marxa a aquesta hora el concert de presentació del nou disc de Roba Estesa a la Sala Polo de Barcelona.
Ningú t'ha demanat l'opinió, sentim de lo bo lo millor, quan estem de jangueu amb les amigues.
I presenten els temes del seu últim disc, de Lo bo, lo millor, un treball on mantenen l'essència de les seves lletres, però que s'acosten a les sonoritats més urbanes i electròniques. I 39, moment per repassar la resta d'actualitat esportiva, de nou amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
Començant per Xavi Hernández, que es perdrà els dos propers partits amb el Barça.
Sí, aquesta és la sanció que ha decidit imposar-li avui el comitè de competició després de la targeta vermella que va veure diumenge al Metropolitano en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Xavi, per tant, complirà sanció contra les Palmes el dia 30 i contra el Cádiz el 14 d'abril i, per tant, tornarà a seure a la banqueta en partit de Lliga pel clàssic al Bernabéu del dia 21 d'abril. El Barça, sobretot, volia que la sanció esquivés aquest partit contra el Madrid, però, tot i així, el club no està satisfet amb la decisió i ha decidit presentar un recurs al comitè d'apel·lació per rebaixar el càstig.
Encara pel que fa al Barça, ara mateix també hi ha diversos jugadors jugant amb la selecció.
Sí, avui és el primer dia d'aturada i Robert Lewandowski, per exemple, és titular amb Polònia contra Estònia en aquest partit que començarà a 3:15 i que Polònia ha de guanyar si vol seguir amb opcions de ser a l'Eurocopa de l'estiu. A banda, també està jugant Fermín López amb la selecció espanyola sub-21, amistós en aquest cas contra Eslovàquia, que està perdent per 0-2 al minut 79. A partir d'en que, per cert, també hi ha el gironí Pablo Torre, que de moment és a la banqueta. En clau Girona també estem pendents del Bòsnia-Ucraïna, amb Artem Dovvik com a titular en l'equip ucraïnès, en un partit en què Ucraïna també es juga segui viu en la lluita per anar a l'Eurocopa i que arrencarà també ara a 3:15.
I més allà del futbol, avui s'ha disputat la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat amb victòria de Marin Vandenberg.
Sí, una etapa de tràmit, després que Tadej Pogacar deixés pràcticament sentenciada la victòria final. Avui l'eslovè no ha lluitat per l'etapa en final a Lleida i la general, per tant, es manté igual amb Pogacar a 24 hores més a prop d'endur-se la volta.
I una etapa que ha seguit un dia més en directe al Gerard Ballera. Bona nit, Gerard.
Bona nit, tal com s'esperava la victòria d'aquesta quarta etapa que a Lleida s'ha decidit a l'esprint. El més ràpid ha estat el neerlandès de l'Education First, Marin Vandenberg, per davant d'Arne Marit, el belga de l'equip Intermarché. Ni Pogacar ni la resta de favorits han volgut disputar la victòria d'etapa. L'esloveca continua com a líder a la general, 2 minuts i 27 segons de marge respecte al segon classificat Mikel Landa. Demà, cinquena etapa, una altra oportunitat pels Sprinters amb sortida a Altafulla i arribada a Viladecans.
Gràcies, Gerard. I alguna cosa més, Oriol?
Que l'Uni Girona està debutant ara mateix a la Copa de la Reina a Huelva amb el partit de quarts de final contra l'Estudiantes. Ara mateix amb 6-7 al marcador a favor de les madrilenyes a l'equador del primer quart. Això en bàsquet, però també aquesta tarda ha debutat el Barça de futbol sala a la Copa d'Espanya a Cartagena. Els blaugranes han guanyat per 2-1 el Xota i s'han classificat per les semifinals, que jugaran contra el Movistar Inter o el Palma.
Gràcies, Oriol, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Hi ha 3 minuts per arribar a 9:15, moment de repassar el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Fins quan s'han d'allargar aquestes temperatures tan altes que hem tingut avui també?
Doncs fins demà. De fet, demà serà quan tocaran sostre els termòmetres i hem d'esperar màximes al voltant dels 25 graus a molts punts de l'interior, però atenció perquè podrien arribar fins als 28 a l'interior de les Terres de l'Ebre, una mica més frenades a la mateixa línia de la costa. Però vaja, avui tampoc ens hem quedat curts, hem arribat fins als 26 a Sant Romà de Vella, a Sort, a Tremp, o gairebé 27 a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. En un dia de cel enterbolit i amb alguns ruixats que hem tingut a la tarda, molt, molt locals, a punts del Pirineu han deixat fins a un litre per metre quadrat al refugi d'Ull de Ter, al Ripollès, o 3 dècimes de litre a Gisclareny, al Berguedà. Demà divendres, un dia de sol, entelat per bandes de núvols alts, també per aquestes concentracions encara relativament elevades de pols sahariana, i difícilment tindrem ruixats de tard, de tot estirar 4 gotes aïllades i sempre restringides a l'àrea del Pirineu. Tot i que demà les temperatures toquin sostre, al cap de setmana baixaran i, de fet, al final de la setmana podrem parlar ja d'unes temperatures normalitzades per l'època de l'any, no bé fred, evidentment, però sí unes temperatures pròpies de l'inici de la primavera i no pas de les d'aquests dies, que serien més característiques d'un mes de maig.
Doncs d'aquí una estona ho ampliem. Gràcies, Gori, fins ara.
Fins ara.
Les 8 i 43 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
tertúlia d'aquest dijous 21 de març aquí al No Ho Sé amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs? Bona nit.
Què tal, com estàs?
Amb el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs esbufegant una mica, eh?
Bueno,
s'ha generat feina de cop i volta,
una mica. Laura, és allò, una mica d'allò.
Justeta.
Sí,
bueno,
sí. Ara... Tot això sense entrar en que jo hauria d'estar de vacances i unes eleccions m'han fet tornar.
Que bé, no? T'han anat estupendo.
Pensava que ens ho estaves recriminant a nosaltres. Dic, home, Rafa, no em diguis ara que t'hem aquí forçat a...
No.
A suspendre les vacances per venir a la tertúlia.
No, no ha sigut per Aragonès, però no l'ho tindré en compte.
Bueno.
Ei, Josep Manel Silva, com estàs?
Bona nit. Bé, he vist que heu estrenat home del temps, no?
No, bueno, ara l'Abel té uns dies de vacances i el Gori ha vingut altres vegades.
Ah, jo no l'havia vist mai.
Ah, doncs això ets tu que no ens escoltes tots els dies, però altres vegades...
Tu ja coneixies?
Hi ha vingut el Gori.
Tampoc.
És que no l'havia vist.
Tu tampoc, veus?
Maria Vila, bona nit, com estàs?
Hola, Maria, aquí a punt... No, en retard, que en retard estàs aquí a temps, perfectament.
En fi, avui que estem pendents, evidentment, d'aquest anunci de Carles Puigdemont, cap sorpresa en aquest sentit, s'esperava que anunciés que es presentaria aquesta candidatura de Junts a les eleccions del 12 de maig i així ha estat. Fa uns minuts que ho ha anunciat des d'Elna, la Catalunya Nord, un discurs que ha estat força més llarg del que s'esperava, si no m'equivoco, ha durat aproximadament una hora. Ara de seguida anirem cap a Elna, perquè hem començat aquest sumari que Carles Puigdemont encara estava en marxa amb aquest discurs i, per tant, encara també hem de repassar algunes de les coses que s'hi han dit. Fem una pausa i ara ho analitzem a la tertúlia del No Ho Sé.
No Ho Sé, amb Anna Ballonet.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. No Ho Sé, amb Anna Ballonesta.
8:47, doncs bé, ja hem sortit de dubtes d'una de les incògnites que hi havia per aquestes eleccions del proper 12 de maig, és que Carles Puigdemont serà, o com a mínim vol ser el candidat de Junts en aquestes eleccions. M'imagino que, vaja, era un anunci molt esperat, no? Rafa, era el que s'esperava que digués avui Carles Puigdemont.
De fet, m'hagués sorprès molt que hagués dit una altra cosa. De fet, vaja, s'esperava i era més la posada en escena i, sobretot, amb quin objectiu assegurava que vol presentar-se a les eleccions, perquè no era el mateix sortir i dir vull presentar-me per el que ha dit, no? Per restituir la figura de la que vaig ser desposseït jo mateix, que dir vull aixecar la DUI, que dir vull, no sé, qualsevol altra cosa, no? Vull dir que era més l'objectiu que no tant l'anunci.
Deixeu-me que anem en directe cap a Elna, on hi tenim la nostra enviada especial, a Laia Colomer. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè encara estava en marxa aquest discurs de Carles Puigdemont mentre explicàvem el sumari aquest anunci, però Laia, a banda d'això, en aquests últims minuts, Carles Puigdemont també ha desvelat una altra de les incògnites, que era què passaria amb l'exili, no?
Exacte, sí, ha sigut cap al final d'aquest discurs que ha acabat fa aproximadament una mitjoreta, just quan estàvem a mig sumari del no ho sé, i el que ha dit no era la gran pregunta, no? Què passaria si Junts per Catalunya guanya les eleccions, o bé ell té opcions, no?, de ser investit president. Recordem que tant el 2017 com el 2021 també es va presentar, també es va presentar a les eleccions, però no va tornar, i doncs una de les incògnites, no?, era saber què passarà en aquesta ocasió, si el 12 de maig doncs ell té opcions, no?, a poder ser president de la Generalitat, i el que ha dit Carles Puigdemont és que tornarà de l'exili tan bon punt el dia, de fet, ha dit, que ell pugui ser investit president.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Per tant, això que dèiem, no, dit que si ell té opcions a poder ser president de la Generalitat, perquè després de les eleccions del 12 de maig, no, doncs surten els números perquè ell pugui ser president, doncs serà el moment en què deixarà l'exili, ha dit, i tornarà, i també ha dit que ho farà vulguin o no vulguin els jutges, que aquest és un altre, no, dels dubtes que encara corren ara, no? Pot ser que a finals de maig, a mitjans de maig, no, s'aprovi definitivament l'amnistia, però llavors s'haurà de veure, no, què és el que en fan els jutges, com l'apliquen, si troben la manera, no, de poder posar pals a les rodes perquè la tornada de Puigdemont no sigui tan immediata com hauria de ser. Doncs bé, Puigdemont ha dit que l'apliquin o no apliquin l'amnistia i li aixequin o no les mesures cautelars que ara té, que ell tornarà igualment, doncs, per poder assistir a aquest debat d'investidura, tornem a dir, no, en el cas que pugui ser investit president.
Sí, en aquesta legislatura proposarem a l'Estat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, d'autodeterminació, no un referèndum, una consulta, preguntarem als catalans, perquè ja sabem què passa, comencen aquí i acabes votant un estatut, no, referèndum d'autodeterminació, no hi ha succedanis aquí.
Bé, i aquest era una altra de les qüestions
que
ens quedaven per escoltar del que ha explicat Carles Puigdemont també a la part final d'aquesta conferència, Laia.
Exacte, sí, no? Durant tot el discurs, sobretot al final, també, no, ha anat desgranant, no, de quins seran els missatges d'aquesta campanya, de per què es presenta ell a les eleccions, i un dels missatges, no, que també ha donat és que durant la propera legislatura negociarà amb l'Estat, intentarà arribar a un acord, no, per poder fer un referèndum d'autodeterminació, però ha dit que vulgui o no vulgui l'Estat, també com en el cas dels jutges, no, es pugui arribar o no a aquesta negociació, si al final veuen que no va enlloc, doncs ells apostaran també per aquest referèndum i per proclamar la independència de Catalunya. Idees, no, que també ha donat al llarg d'aquest discurs, que segurament seran també les que anirem sentint durant tota la campanya del 12 de maig. Una altra de les idees que també ha donat i que comentàveu ara, no, a l'inici de la tertúlia, aquesta idea de la restitució, que ell es ve a presentar, ha dit, a aquestes eleccions després de 6 anys i mig d'exili, i ho fa, diu, per restituir aquell govern que va suspendre el 155 després de l'1 d'octubre.
Si m'ho permeteu, no només es tracta d'optar a les eleccions, es tracta de proposar la meva candidatura a la restitució de la presidència de la Generalitat, perquè els hi quedi clar què és aquest país. Per reprendre el camí... Per reprendre el camí que la repressió i també la divisió van bloquejar, i lluitar amb la mateixa determinació amb què ens heu vist lluitar tots aquests anys.
Doncs bé, sobre la taula alguns dels elements, Laia, que Carles Puigdemont ha pronunciat en aquesta part final del discurs, que dèiem abans que ha estat força llarg, no?, perquè s'esperava que pogués durar potser al voltant de mitja hora, una mica més, però ha acabat durant, si no m'equivoco, al voltant d'una hora, no?
Exacte, sí, no? Aquí, quan hem arribat tots aquí, el que ens han comentat la gent de Junts per Catalunya era que estava previst que aquest discurs durés al voltant d'uns 35 minuts, havia de començar a les 7 del vespre, ja ha començat una mica més tard, que passa habitualment, no? En actes com aquest, ha començat cap a un quart de 8 i ens havien dit això, no? Que duraria al voltant d'uns 35 minuts, però realment ha durat gairebé una hora, jo diria que ha acabat cap a les 8 i 10, 8 i 15 del vespre, per tant un discurs llarg en què doncs, Carles Puigdemont ha pogut parlar de moltes coses a banda no, d'aquest anunci que ha fet de que finalment es presentarà elles a eleccions, com dèiem doncs, també ha desgranat aquests punts que creiem no, que seran els bàsics d'aquesta candidatura, d'aquesta campanya electoral que ha de venir i també moltíssimes altres més coses, doncs, com ha de ser la llista i moltíssimes coses més.
Ara ho repassarem això, però deixeu-me que plantegi algunes d'aquestes qüestions també a la tertúlia, perquè sentíem aquests dos primers talls de Carles Puigdemont, segurament el primer amb un dels dubtes que hi havia, no? Si Carles Puigdemont tornarà per aquesta sessió d'investidura. Ell ha dit que sí amb la condició de que tingui opcions de ser investit com a president, és a dir, que si no hi ha aquestes opcions s'entén que no tornarà.
Vol dir que es presenta només per ser president de la Generalitat i si no, no ocuparà ni tan sols el seu escó, es dedueix d'això, no? Perquè no és només que torni, sinó que és un candidat que es presenta només per guanyar, o sigui, per guanyar no necessàriament, però com a mínim per ser el candidat per president de la Generalitat si té la majoria suficient per fer-ho, no?
Tu creus que Pere Aragonès es presenta per alguna altra cosa, també?
Sí.
Tu creus que a l'oposició?
No, home, no, però el que vull dir és... Val. No, home, no, però és molt diferent.
Vull dir que quan una persona ha sigut president, evidentment, només es presenta per ser president.
Però què vols dir? Que si Pere Aragonès no és president de la Generalitat, no ocuparà el seu escó? És això com està dient?
No conec cap president que hagi perdut i s'hagi quedat a l'escó.
Sí, bueno... cap president. I a l'Illa, per exemple, que es presenta per ser president de la Generalitat. No, ja, però, no, però és que el Puigdemont va ser president fa el 2017. Per cert, sí, sense haver-se presentat com a candidat a la presidència, perquè era el número 3 per la candidatura de Girona, i aquí ni tan sols el que era el candidat a president, que era el Mas, era el número 1. Per tant, coses d'aquestes rares ja les hem vist de tota mena.
Que fins i tot té una certa lògica que no tiri per la borda el capital polític que pugui haver acumulat aquests anys venint per ser líder d'un grup en l'oposició, conseller
constato,
de territori.
Constato que això normalment no es diu. És a dir, la gent no diu, em presento i si no sóc el president marxaré a casa. Això normalment no es fa, però bueno, no dic ni que sigui bon i dolent.
Seria un acte d'honestedat que tothom que ho pensés ho digués.
Estaria bé. I segurament és un argument de campanya, perquè jo crec que el que ha fet avui el Puigdemont és marcar ja a l'inici de la campanya del que seran els seus eixos electorals. I per tant, no estava, o sigui, no... us ho heu pres com si fos una crítica i jo només constatava un fet. Això és el primer. El segon, crec que és fascinant. Jo, el primer que he pensat quan he sentit això, primer que ha desvetllat una incògnita que teníem, que jo crec que no podia tenir alternativa, que és el fet de presentar-se o no a les dues eleccions a la vegada, no? Això també era molt important, perquè el fet de que hagi dit, i això també, fixa't, això ho veig com una cosa positiva, perquè el fet de que hagi dit que no es presenta a les eleccions europees, d'alguna manera, li dona una mica més de credibilitat a la seva candidatura, perquè l'altra era, em presento, però també em presento l'altra i en funció del que pugui o el que no pugui fer, fins i tot de si guanyo o no guanyo, aleshores escullo una cosa o l'altra segons els meus interessos. Per tant, ja sé que tothom fa aquest tipus de coses, però està bé que en algun cas, en aquest cas crec que és una cosa positiva que ho hagi fet i que hagi dit que no es presentarà a les eleccions europees.
Mira, sobre això de les europees, ja que ho has tret, tot i que estàvem parlant del tema de l'exili, però sobre les europees, Laia, Puigdemont ho ha deixat ben clar força a l'inici d'aquest discurs, eh?
Sí, exacte. De fet, ha dit que la seva idea inicial, no, i que així ho havia traslladat al partit, era encapçalar la llista de Junts a les eleccions europees, com ja va fer el 2019. Ha explicat, no, que aquesta precipitació en què el president Aragonès ha convocat les eleccions, no, i aquest context que se li obre ara amb la llei d'amnistia, no podia renunciar a encapçalar la llista per les eleccions catalanes, i ha dit, doncs, que ara el que toca, no, és concentrar tots els esforços amb Catalunya, aquesta campanya per les eleccions al Parlament, i que, per tant, renuncia a encapçalar la llista a les eleccions europees del 9 de juny.
Perquè no vull que ningú tingui cap dubte al respecte, ni que s'especuli de manera interessada i que es facin especulacions que puguin qüestionar aquest compromís que acabo de subratllar. he decidit renunciar a formar part de la llista de les eleccions al Parlament Europeu per poder sumar els màxims esforços a l'objectiu principal que ens hem de fixar.
Doncs això, com deies, Joan Manel, és una de les qüestions que també ha deixat clares avui Carles Puigdemont.
I un parell de cosetes més, després, si voleu, en parlem més, que volia dir, que és que també ens sembla que el concepte aquest de la restitució, que crec que també serà un dels eixos elements de campanya, és un element que ja van utilitzar el 2017 després de l'aplicació del 155, perquè la seva promesa quan es va tornar a presentar va ser que vindria si l'escollien, i aquella vegada va guanyar les eleccions, i en canvi, com tots sabem, va ser president una altra persona, que es deia Quim Torra, no? I la última cosa que volia dir abans de que, si voleu, en parlem d'altres coses, és que em sembla que té molt ben lligat a l'acord amb els socialistes, amb aquests 7 vots al Congrés dels Diputats, que han estat clau perquè els socialistes canviessin d'opinió, perquè aquesta seguretat que té dient que no es presenta a les europees vol dir que està molt segur que tard o d'hora la llei d'amnistia s'aprovarà i li aplicaran també amb ell, cosa que no tothom té clar, com hem vist per exemple avui amb l'informe del Consell General del Poder Judicial, amb l'informe dels lletres del Senat, en el seu dia amb l'informe dels lletres del Congrés, tot i que després el lletrat en cap va fer que canviessin el sentit de l'informe, o l'opinió de molts constitucionalistes que consideren que l'amnistia com a mínim no està dintre la Constitució i que el tema del terrorisme, en fi, tot aquest tipus de coses que pot ser que els jutges acabin interpretant d'una manera diferent, fins i tot encara que s'acabi aprovant la llei, que també està per veure, perquè encara no s'ha aprovat i ha de passar pel Senat i veurem si realment s'aprova en el seu moment.
Laura.
Sí, jo també.